A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 12 minuts del matí, 46 milions d'euros, objectius més o menys determinats a partir del que també la regidora Carmen Prat va assenyalar la setmana passada davant dels mitjans de comunicació i moltes reflexions en veu alta sobre la situació actual, sobre el que pot deparar el futur en matèria impositiva. I aquella reflexió que havíem fet en més d'una ocasió, no només a l'alcalde, regidor, sinó a tothom en general, sobre si arribaria un dia, que era, diguem, una obvietat, arribarà un dia en què els impostos s'hauran de tocar. Doncs sí, arribarà un dia en què els impostos s'hauran de tocar, i aquest també va ser un tema que hi flotava en l'ambient del debat del ple dels pressupostos. Avui en Joan Totosaus ens proposa, com no, el resum d'aquella sessió plenària que va durar 4 hores i 3 quarts, però no arribarem a les 4 hores i 3 quarts, sinó que n'escoltaran vostès gairebé 3 d'intervencions de tots els presents en el Saló de Plens. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora. Efectivament, Vicenç, el ple començava a les 7 i acabava a 3 quarts de 12, eren només 6 punts, per tant es poden imaginar una divisió ràpida el que va durar cada punt. De fet, el ple doncs incluïa, com dèiem, 6 punts, era l'aprovació de la plantilla de personal, que anava dividida en 2 punts, l'aprovació del trasllat dels serveis administratius i econòmics de l'Ajuntament de Sitges al Sitges Reference, l'aprovació o el donar compte de la liquidació del pressupost de 2009, l'aprovació del pla de sanejament, del nou pla de sanejament 2010-2013 i, per últim, evidentment, l'aprovació del pressupost del 2010. Aquests eren els punts del ple. Tots els punts van merèixer, amb més o amb menys mesura, un elevat grau de discussió, i va quedar sobre la taula, doncs, això que comentaves, diversos avisos per a navegants. Diem avis per a navegants perquè l'any que ve no pugen els impostos, l'any que ve encara no, però pujaran, i perquè s'hauran de pujar, perquè el pla de sanejament ho imposa, perquè la conjuntura econòmica ho imposa, perquè la crisi ho imposa, perquè moltes coses ho imposen, i això va quedar clar. Què més va quedar clar? Doncs que l'Ajuntament s'haurà d'estrenyer el cinturó d'una manera o d'una altra, s'haurà de baixar la despesa corrent, no es podrà fer inversió, això és el que ja va comentar la regidora Carmen Prat, i també doncs va quedar clar que alguns grups de la oposició, especialment Convergència, Partit Popular i Acció per Sitges, van mostrar, especialment els dos primers, i Acció per Sitges també en certa mesura, una beligerància sobre la manera en la que doncs l'equip econòmic del govern municipal doncs havia gestionat i havia conduït a una determinada situació les arques municipals. De fet, a l'informe de l'interventor en algun moment parla de col·lapse de la tresoreria municipal, i aquest va ser un terme que va anar sortint al llarg de diversos moments del debat. Hem volgut avui començar pel final. Final de la història, se'l poden imaginar, el pressupost s'aprova. Per tant, doncs, amb el benentès que coneixem ja aquest final, l'alcalde...
Que era previsible, també.
Que era previsible. L'alcalde va voler fer una reflexió en veu alta. Una reflexió que ens ha semblat molt interessant posar-la al principi. Per què? Doncs perquè té un cert valor d'això que dèiem ara, d'avís per a navegants. I com entenem que aquesta reflexió final va fins i tot molt més enllà del que són les eleccions de l'any que ve, sinó que hi ha agraïments al to, al nivell del debat polític d'ahir, i per altra banda doncs hi ha una certa petició d'ajut a totes les forces polítiques perquè ara venen, entre cometes, temps difícils, doncs hem volgut posar-ho al principi doncs per la transcendència que entenem que se li pot donar en aquesta reflexió. Jordi Baget parlava d'un ple seriós, tot i alguna frivolitat. Escoltaran que va haver un moment que Lluís Mercè deia que passo de valorar el pressupost, i això a l'alcalde no li va agradar gens. Va dir, va agrair a Andreu Bosch que assumís en el seu moment, perquè la va assumir, la seva corresponsabilitat en algunes decisions quan ell formava part de l'equip de govern, i també va agrair la porta oberta de Convergència i Unió per parlar dels programes a llarg termini. Parlem de programes a llarg termini, i perquè aquests programes apareixen en la memòria d'alcaldia. De fet, ahir no se'n va parlar, però hi ha previst un pla de sostenibilitat econòmica municipal.
Es defineix així un pla marc 2015 per a la sostenibilitat de l'Ajuntament?
Correcte, que és un pla en el que estan ara parlant les forces polítiques. L'alcalde va dir que hagués preferit no revelar-ho ahir a la nit, malgrat que, com diem, a la memòria d'alcaldia sí que apareix, però aquesta col·laboració entre les diverses forces polítiques va ser agraïda per l'alcalde. Va dir Jordi Baiget que estem ara en un moment important, Sitges està apostant per l'economia creativa, també doncs està intentant col·laborar en la cerca de feina de molta gent que l'ha perduda, i de crear també sinergies amb els empresaris, però que l'Ajuntament, per fer aquesta tasca, necessita la col·laboració de tothom. Va dir que l'alcalde que les causes per les quals la situació d'endeutament, la situació de crisi que pateix l'Ajuntament són diverses, però que hem d'assumir, va dir textualment, la nostra part de responsabilitat. Per una banda, no s'han ampliat els impostos, no s'han incrementat els impostos durant molts anys. Per una altra banda, s'han incrementat de manera importantíssima alguns serveis per peticions i fins i tot per promeses electorals, i això ha generat un desequilibri, doncs aquest no incrementar els ingressos però sí que incrementar la despesa. I, per tant, va dir textualment, ara toca l'exercici de fer el que no agrada fer, i cal valentia. Va dir textualment també que valentia no passa per no dir les coses, i per tant, doncs, obertament, o més o menys vetlladament, més que obertament, l'alcalde va emetre un avís. Va dir que també l'alcalde que ara mateix tenim un punt vermell sobre l'Ajuntament. Aquest punt vermell és la situació de dèficit, i hem de treballar per mantenir una sostenibilitat econòmica. A més, també es va lamentar d'una situació que en el fons no és tan responsabilitat, però és gairebé casual, però ha passat, i és que amb mandat d'alcaldes socialistes, i va recordar Jordi Serra i també ara mateix Jordi Baiget, han estat en moments de caiguda del producte interior brut, en moments de crisi, i això doncs també ha desequilibrat en certa mesura les finances municipals. I va també entonar un mea culpa en nom dels grans partits. Va dir que tant socialistes com Convergència com Partit Popular havien obviat a les grans alçades els finançaments dels ajuntaments, i que això també era responsabilitat de la classe política. Va demanar, per tant, finalment, la col·laboració dels grups polítics i també de les empreses. Va dir textualment que les empreses han d'ajudar a assumir les despeses de l'activitat turística, no només els ingressos, no han de compartir els guanys només, sinó que també han d'assumir les despeses. Per tant, entenem que és un discurs que, si no haguéssim arribat a la situació on estem, probablement no s'hagués fet, però que diu en veu alta moltes coses que molta gent probablement des de fa temps pensava.
Un apunt encara, abans de començar la intervenció, en Joan ens comentava, es va fer alguna referència al cadastre en el ple?
Sí, ho explicarem després. D'acord. Però sí, efectivament. De fet, aquesta frase de l'exercici de fer el que no agrada fer, anava referit a la possibilitat que, bé, l'Ajuntament demani una revisió del cadastre. L'Ajuntament, és a dir, les revisions del cadastre poden venir per dues vies. D'ofici, que t'arriba de l'Estat, o perquè tu la demanes. Uh-huh. Clar, què passa? Sitges no l'ha demanat mai, o no l'ha demanat des de
fa
molts
18
anys,
ens sembla.
I l'última va venir de l'Estat, des de fa 18 anys, exacte. I aleshores això vol dir actualitzar les bases del cadastre
i, per tant, les bases sobre les quals se sustenta l'IBI.
L'impost de béns immobles. Mobles. Clar, ara mateix l'IBI que paga Sitges és inferior o bastant inferior que el que paguen Vilanova, Sant Pere de Ribes o Castelldefels, els municipis limítrofes. I això, doncs, tenint en compte que tenim el preu del sòl més car d'Espanya gairebé, doncs, per l'Ajuntament no és sostenible. I com un dia passarà, doncs aleshores l'Ajuntament ha decidit que això doncs s'ha de... Però això voldrà dir que tots els ciutadans doncs els hi tocarà.
I afegim encara un altre punt, la taxa d'escombraries, com en el seu dia també es va deixar més o menys insinuat, tot això també es parla.
És part del debat de després, però efectivament la taxa d'escombraries serà una altra de les que, no l'any que ve, sinó que en principi a partir del 2012. Algun dels grups, durant el debat també, doncs van dir que clar, el 2012 és l'any després de les eleccions de l'any que ve,
sí.
I que per tant
el primer pressupost
li queda al proper govern. Però això és part d'aquesta planificació de la sostenibilitat municipal, part també d'aquest pla de sanejament que ha de fer l'Ajuntament, en el qual no només ha de retallar la despesa, sinó que han de, en la mesura del possible, incrementar els ingressos. I com s'incrementen els ingressos? Doncs que el preu de les taxes, dels serveis que es dona i el que paga el ciutadà sigui el més igual possible. I per tant, la taxa d'escombraries, que en un determinat moment era uns cubells d'escombraries on es llançava tota la brossa, ara és una recollida selectiva que surt caríssima i que en principi té un dèficit enorme, segons es va explicar, i que aquest dèficit l'assumeix, evidentment, fins ara, doncs, les arques municipals.
Deu i 23 minuts del matí, segurament més d'on vostè es pensa anem a agafar el cubell i posem els peus en remull, però escoltaran alguns i tots els arguments d'aquest debat a l'entorn de present, passat i futur econòmic de Sitges a partir de les diferents intervencions que va haver en un ple que ens deien Joan que va valer la pena d'escoltar en sí. Línies generals per les argumentacions.
A línia general sí, el que passa és que clar, no deixen de ser 4 hores i 3 quarts de discurs, que al final una mica se te'n pot anar alçant al cel. Però hi ha alguns elements dels diferents grups que tenen un fonament interessant de debat polític. El que passa és que es fa tot tan espès que al final sembla bizantí, no?
D'acord.
Però igualment, doncs, per això hem volgut començar per una de les parts que ens va semblar més interessants, més intenses, que és aquest discurs final. Ja s'havia votat tot, és a dir, la gent ja s'aixecava i aleshores l'alcalde diu, voldria dir unes paraules. I aleshores...
Aquestes paraules.
Jo voldria dir que ha sigut un ple, que em sento satisfet, un ple complex, un ple molt seriós. Jo crec que s'ha tocat els temes amb seriositat i en profunditat. No tothom, també tinc que dir-ho. Algú potser ha fet alguna frivolitat que no calia, però sí que és cert que, home, ella, la senyora regidora, sap que moltes vegades ens hem esbatussat o hem defengut. I per això que quan, en un moment tan complicat i tan difícil com aquest, complicat pel poble de Sitges, pel govern, per l'Ajuntament, doncs hi ha persones que t'estenen la mà i t'ajuden i que se senten responsables de moltes de les accions i de les situacions, dels fracassos i també dels èxits, doncs és d'agrair. En política no passa, perquè és més fàcil pensar amb la demagògia, amb el discurs simplista, amb les eleccions, amb moltes coses. O sigui que això jo li agraeixo profundament. També, encara que en algun moment el senyor Andreu Bosch pues, ha dit alguna cosa que no comparteixo, sí que a l'assumir la responsabilitat de l'any 2003-2007 és també una talla política important, perquè les coses no passen d'un dia per l'altre. Els números tenen història, els números tenen causes, els números tenen una complexitat enorme dintre les ciutats d'avui dia, i per això jo crec que és important. També agrair la porta oberta de Convergència i Unió, porta oberta a pactar, tirar endavant el projecte per la millora de l'Ajuntament de Sitges. Senyor Andreu Bosch ha dit que hi ha un pla marc, em sap greu que hagi potser manifestat això aquí perquè no era el moment, però com saben vostès estem treballant perquè trobar un consens a llarg termini, i espero que sí, ho fem amb aquells que creguin que ajudar tampoc és un problema per les eleccions, o al contrari, pot ser beneficiós per tots. Podria dir moltes coses, eh? La veritat és que m'he quedat amb ganes de dir-les, és tard, sé que estan cansats, però com a alcalde crec que estem en un moment decisiu, un moment d'inflexió, un moment important, que no només es crea llocs de treball posant 40.000 euros en una partida de foment, que aquest Ajuntament i aquest alcalde i el seu equip estan treballant per l'economia creativa, per portar una universitat de l'art, per portar posar en marxa un viver d'empreses creatives, està buscant amb els serveis socials a molta gent feina, quasi personalment moltes vegades els propis regidors, que està intentant donar inversions o aconseguir les inversions o posar en marxa inversions, que està parlant amb els empresaris, que està creant sinergies amb ells per ajudar-los, i això no és només posar foment. Quan parlem també de medi ambient, crec que és molt important, el medi ambient no estem parlant només de plantar arbres, estem parlant d'eficiència energètica, per això sí, s'augmenta, per aconseguir que els nostres edificis siguin més eficients energèticament. O sigui que l'increment també és positiu per tot aquestes, això. Crec que estem en un moment que necessitem no només la col·laboració i l'ajuda de partits polítics, sinó que també tothom ha d'ajudar, col·laborar, a tirar endavant el poble de Sitges i aquest Ajuntament. Assumeixo tota la responsabilitat, per això sóc alcalde, i amb la legitimitat d'alguns regidors que portem aquí més de 20 anys. 8 anys a l'oposició, 4 de regidor, 7 ara d'alcalde. O sigui, crec que el coneixement que tinc, o el coneixement que tenen alguns que aquí poden parlar, de la història dels ajuntaments de l'any 79, doncs, és complexa i a la vegada té una sèrie d'elements que em donen aquesta possibilitat de veure la visió molt més àmplia que no d'una fotografia concreta i simple del moment que estem vivint. Com ho he dit als companys, la regidora Carme Prat o fins i tot l'Armand Paco, les causes són molt diverses. Cert que hem de reconèixer que la nostra gestió en algun moment, no la que vostès ens volen culpar o la que volen que nosaltres assumim, hem d'assumir la part nostra de responsabilitat, la justa, la que ens pertoca, però la responsabilitat jo crec que és de tot una sèrie de causes i al llarg de molts anys o 30 anys d'ajuntaments democràtics. Les decisions a vegades poc valentes en les que nosaltres també potser no hem estat encertats, de no tocar els impostos, de no treballar per les bases impositives, també de donar resposta a moltes dels serveis i ampliar serveis i assumir serveis i dir-li a la ciutadania moltes vegades que tirem endavant sense fer un exercici clar d'equilibrar els ingressos amb els pressupostos en base amb aquelles elements que tenim, que són pocs, doncs jo crec que ha de ser un exercici que ens ha de fer repensar com a polítics, ens ha de fer ser valents, i ara és el moment de moltes coses que no agrada fer, que em tocarà fer i que tocarà fer a més d'un dels polítics que estem aquí. Però jo crec que la valentia política no passa per no dir les coses, no passa per enganyar la ciutadania, ans al contrari, ni passa per anar a unes eleccions dient que jo no ho faré. Si s'ha de fer, millor dir-ho, perquè això és el que crec que en aquest moment demana la ciutadania, si no ens trobem en un procés de desafecció perquè no ens creu o perquè realment creu que els enganyem, i això no és positiu. La veritat és que excepcionals ho som, i ens hem de sentir excepcionals, els sitgetans, excepcionals de viure en un poble que té moltes qualitats, que té un punt vermell en aquest moment, que és el seu ajuntament amb la seva economia, però que hem de treballar per la sostenibilitat econòmica, per la competitivitat del nostre poble i pel manteniment, ja no dic la millora, dels qualitat de vida, que serà complexa i difícil de mantenir si la situació segueix així. Però també és cert que ens ha tocat viure, i jo voldria explicar-ho, moments molt complicats, i la crisi, per molt que vostès no vulguin sentir-ho una altra vegada, és una realitat. Miri, el PIB que han disfrutat els governs de Convergència amb els seus socis ha estat, l'any 70, el primer del senyor Cots, ha estat el 6 i algo, el més alt d'Espanya. El PIB que li va tocar viure el senyor Junyent va estar el 5 i algo. El PIB que ens ha tocat viure els alcaldes socialistes, el Jordi Serra, l'any 93-94, i en aquest moment em toca a mi, està al menys 6 i al menys 8. Lògicament, això són dades que afecten absolutament a la vida general, a les tendències, a les dinàmiques. I això no s'aixeca d'un dia per l'altre. Això no és de dir, escolti, miri, demà ja tenim el PIB. No, això necessita molta feina. I els ajuntaments crec que també segueixen des de fa temps aquestes tendències, perquè ens han sigut responsables Partit Popular, Partit Socialista, Convergència, de no haver també assumit la finançació d'aquests ajuntaments fa 25 anys. Tots hem obviat aquesta situació. I lògicament també això fa possible, fa que realment estiguem en una mala situació. Ara no rebutjo ni crec que ho he de fer, d'assumir la màxima responsabilitat de tota aquesta situació que realment em pertoca. I per això, com que sóc responsable, he posat en marxa un pla, he posat en marxa uns pressupostos, un pla de sanejament, amb el convenciment de que tinc un govern que treballa, que és honest, que és un govern que s'esforça per tirar endavant, que hem sigut molt ambiciosos perquè el punt de partida, que era feble el 2003, no vull dir, Convergència i Unió, que no hagin fet res, sinó que era feble, doncs ens va fer apostar seriosament per ser ambiciosos, per posar les infraestructures i els equipaments necessàries que aquest poble necessitava i que en algun moment, i tinc que dir-ho, un polític ha de prendre decisions dures, inevitables, i potser el que sí que em poden discutir són aquestes decisions, que algú potser no les vés prendre, comprar el Palau del Rei Moro. Jo vaig tindre que treure 4 milions i mig d'euros de la caixa en una setmana per comprar, que si ara els hagués tret, tindríem aquests diners i potser la tesoreria seria menys gravosa. I lògicament, els polítics tenen que prendre tant decisions com sigui la pujada d'impostos o l'equilibri de les taxes, com la compra d'un Palau del Rei Moro en un moment, malgrat no estava pressupostat, i creia que el poble de Sitges es mereixia no perdre aquest equipament. I no vull fer d'això demagògia, sinó que és una realitat que si algun dia li passa a algú de vostès, jo l'entendré absolutament. O sigui que jo el que vull és donar un missatge de compromís, de responsabilitat, de seriositat i sobretot de col·laboració amb els grups polítics que crec vulguin treballar. També del sector econòmic ens ha d'ajudar, i ho dic aquí, ens ha d'ajudar a assumir les despeses que genera la nostra activitat de turisme i també a la ciutadania, a les entitats, a ser moltes vegades molt més responsables amb la seva autogestió de les entitats. Crec que són tres elements que hem de treballar tots conjuntament perquè aconseguim equilibrar aquestes finances, però això no vol dir que Sitges no deixarà de continuar sent Sitges, de treballar per al que significa la seva economia, ni per la seva competitivitat, ni per les seves esdeveniments, que malgrat les crisis que ha superat des de fa més de 100 anys, segur, sempre hem continuat fent el que creiem que hem de fer, que és ser un poble excepcional i orgullós de la nostra història. Per això que moltes gràcies, no hi ha més paraules, només dir que esperem que puguem complir i complirem amb el que ens hem compromès aquí. Moltes gràcies.
Com ens deia en Joan, hem començat pel final, diguem-ne per la intervenció de l'alcalde que reblava el debat a 11:45 de la nit, quan tots els grups municipals havien intervingut i havien exposat els seus posicionaments a l'entorn dels diferents punts pocs que voltaven sobre el pressupost del 2010. Aquest és el que ens comentava en Joan, l'avís a navegants que feia l'alcalde. Feia memòria, no tenim aquí tantes coses com per poder-ho consultar, però ens sembla que el debat que va haver en ser sobre l'IBI era abans de la inauguració de l'autopista. Diríem que era l'any 90 o 91, quan va haver una sessió municipal intensíssima sobre l'impost de béns immobles, amb una oposició molt forta també del sector de l'hostaleria en aquell moment. Recordem un sopar de la Gremiat, recordem un ple municipal amb aquella caixa de difunts, el saló de plens, en fi, tot això ens sembla que era abans de l'obertura i la inauguració de l'autopista. I Sitges, de l'autopista ençà, diguem-ne, ha canviat molt tant el valor del seu terreny com també la pròpia configuració del poble. Temps tindrem per parlar d'aquesta situació que ve emmarcada dins aquest pla Marc 2015 per a la sostenibilitat de l'Ajuntament que s'està debatent, diguem-ne, més enllà del que és el ple municipal. Comencem ara per on sempre, sí, fent l'ordre cronològic.
La resta serà ordre cronològic. A veure, comencem per dos punts de recursos humans, que són l'aprovació de la plantilla de personal de l'Ajuntament, la de l'Agència de Promoció i Turisme de Sitges, l'Agència de Disseny i Desenvolupament de Sitges, i després hi havia un altre punt, que era la relació de l'aprovació de la relació de llocs de treball, tant de l'Ajuntament com també de les agències, de les dues agències que són Turisme de Sitges i l'Agència de Disseny i Desenvolupament de Sitges. No passarem aquests debats, perquè és que si no ens n'aniríem a les 3 de la tarda. Ho explicarem una mica per sobre. Per una banda, Miquel Forns, de Convergència i Unió, va lamentar que la tendència del nombre de personal ha anat creixent al llarg dels anys i sobretot que hi ha 60 places de lliure designació, excessiu nombre de places, entén Miquel Forns, entre les agències i l'Ajuntament, 30 l'Ajuntament i 30 les agències de lliure designació. Entén que no és el model i entén que tampoc es fan suficients promocions internes. Jorge Carretero, del Partit Popular, es va mostrar contrari a la figura del directiu professional i entén que també la plantilla posa de manifest la irresponsabilitat en la gestió de l'Ajuntament, segons Jorge Carretero. Hi ha 423 treballadors actualment, dos més que el 2009, per tant la plantilla no ha decrescut, sinó que encara ha crescut una mica més. Marc Martínez, de Nou Horitzó, va anunciar l'abstenció perquè entén que la plantilla representa 423 famílies amb lloc de treball en un moment de crisi i que, per tant, doncs, cal donar com a mínim un vot de confiança sobre el que representa tenir treballadors a l'Ajuntament. Va dir, això sí, que no és acceptable que hi hagi 133 vacants ocupades per interins, un quart de la plantilla, una situació injusta que sempre s'ha mantingut al llarg dels anys. Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, va dir que entén que les propostes que s'han fet han estat consensuades amb els sindicats i que futures remodelacions s'ha de ser respectuós amb les persones que ara treballen. I Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, va dir que els plans de formació interna són apostes positives i que un lleuger increment sempre és un excessiu increment, tenint en compte la situació en la que ens trobem. L'any passat es va apostar perquè es baixaven el nombre de càrrecs de confiança, però a la pràctica van convertir part d'aquests càrrecs de confiança en càrrecs professionals. Per tant, doncs, va dir textualment Andreu Bosch, hem assistit a una burla. També va dir Andreu Bosch que hagués estat un detall reduir el sou dels càrrecs de confiança i dels regidors, atesa la situació de crisi. La regidora Carmen Prat va dir que, per una banda, s'ha apostat per la contenció de la despesa i per una altra per l'estabilitat de la plantilla. Sobre els contractes indefinits, el 2010 es veuran canvis, va dir Carmen Prat, i que sobre l'organigrama hi ha una escala clara de comandament que portarà a promocions internes al llarg d'aquest any. Bàsicament això, i que l'equip directiu està estabilitzat i actualment l'equip directiu de l'Ajuntament el formen 4 càrrecs de confiança i 4 directius. Armand Paco, com a portaveu del grup municipal socialista, va dir que s'ha intentat una política de contenció de personal. El problema no és el nombre de persones que hi treballen, sinó el seu cost. La ràtio de treballadors per habitant és més baixa que el 2002, segons va revelar, i també va fer una llista dels càrrecs de confiança. L'alcalde Jordi Baiget va tancar el punt manifestant el compromís personal amb la formació i també en la conservació dels llocs de treball, i va dir que a qui li demana més sacrifici és als directius i als càrrecs de confiança. La direcció professional, la professionalització i la motivació de la plantilla provocaran una major eficiència, i la major eficiència provocarà un descens de la despesa. Això és el que considerava l'alcalde. Lligat amb aquest punt hi havia, com dèiem, el següent, que era la relació de llocs de treball. Marc Martínez, de Nou Horitzó, va anunciar l'abstenció perquè entén que la remuneració per objectius només és per qui cobra més de 40.000 euros a l'any en la seva part fixa. Però va anar detallant finalment la situació del cobrament de la classe directiva i va acabar definint-ho com una aberració, i va demanar que l'Ajuntament, l'equip de govern, hi posi sentit comú per procedir a un estalvi, sobretot en el que paguen. Va fer una metàfora, allò de que hi ha més capitans que remers i els que treballen són els remers. Segons va explicar, la resposta de Carmen Prat després va ser que sense capitans no, els remers tampoc sabrien cap a on remar. Aleshores, doncs, amb la metàfora del vaixell
a la deriva o no, o amb rumb definit.
Va dir Carmen Prat que la relació de llocs de treball reflecteix l'evolució de la plantilla i les seves necessitats, i que només un 10% està per sobre d'aquests nivells salarials que representen els càrrecs directius i els càrrecs de comandament de la corporació, i que per tant entenc que no és una ràtio ni molt menys excessiva. Marc Martínez, de tota manera, no estava d'acord amb alguns aspectes. Va dir que s'ha de simplificar el tipus de retribució a l'Ajuntament perquè des de l'any 79, per tant, doncs, amb corresponsabilitat de tots els equips de govern, inclús quan el mateix Marc Martínez era regidor de personal, no s'ha portat acuradament una política de personal. Va dir Marc Martínez que tenim ara a l'Ajuntament 128 tipus diferents de retribucions per 400 treballadors. Per tant, doncs, poden fer números fàcilment. Entén el regidor de Nou Horitzó que l'Ajuntament ha de tenir una classe directiva, administratius i bons treballadors de serveis públics, i va manifestar una certa prevenció davant la possibilitat que s'intenti externalitzar o privatitzar alguns dels serveis. Després l'alcalde va dir que de cap manera l'Ajuntament pretenia externalitzar ni privatitzar serveis. Finalment, doncs, l'únic camí que hi ha, va dir Marc Martínez, és que el que tenim ara, i això també va ser una reflexió compartida després per l'alcalde, és el producte d'una història molt llarga i que no és fàcil acabar de valorar els llocs de treball ni cap a on ens han portat, doncs, una sèrie de polítiques puntuals, però que no tenien, doncs, una coordinació o una finalitat clara. Els punts de personal acaben aquí. A continuació es va aprovar el pla de trasllat dels serveis administratius de l'edifici Sitges Reference.
Bé, com s'ha dit, doncs...
És igual. Continuo. Doncs l'aprovació d'aquest pla de trasllat dels serveis administratius de l'edifici Sitges Reference, començava Miquel Forns, de Convergència i Unió, va dir Miquel Forns que l'Ajuntament actualment funciona en 17 dependències, que compartim l'optimització però no l'operació econòmica, i es va començar preguntant com s'ha arribat en aquesta situació. Va dir que no sabem encara què ens costarà. El cost del trasllat es va definir amb 2,4 milions d'euros més IVA, tot i que també hi havia una altra xifra que era de 1 milió i mig d'euros. Després l'alcalde va comentar que 2,4 era el cost de màxims d'aquest trasllat, però que, doncs, l'estaven intentant retallar fins a arribar a la xifra que el cost del trasllat no arribés a més de 1 milió i mig d'euros. De tota manera, Convergència i Unió va mostrar la seva reserva sobre el cost de l'operació, deixant de banda l'aspecte econòmic, i es parla de modernització, però no aprova finalment Convergència ser propietaris i anar de lloguer, segons va explicar. Jorge Carretero va dir del Partit Popular que la centralització de serveis és desitjable, però que el trasllat es vol maquillar un fracàs, i va denunciar manca de transparència en la documentació. I també va acabar dient que pagarem amb el temps més de 80 milions de les antigues pessetes per al trasllat de 160 persones, que no és de tota l'estructura de l'Ajuntament. Lluís Mercè, de Nou Horitzó, va dir que ell sempre havia dit que no veia clar l'operació dels Sitges Reference i que el temps li havia donat la raó, i que entén que el lloguer que pagarà l'Ajuntament de 41.500 euros al mes està per sobre del preu de mercat. Andreu Bosch creu que la construcció de l'edifici s'ha d'entendre, i a més, doncs, va, allò que dèiem abans, va mostrar la seva corresponsabilitat amb la decisió de la construcció de l'edifici, perquè es va prendre quan ell era encara membre de l'equip de govern. Va dir que, de tota manera, el 2007 es podria ja haver fet aquest trasllat, perquè Acció per Sitges en el seu dia ja va proposar-ho, i hagués sortit més barat fer-ho el 2007, quan l'edifici encara estava en construcció, mm-hmm. que fer-ho ara. Fins i tot es va proposar Andreu Bosch, tot i que després va haver una certa sornegueria al voltant de la proposta, que l'Ajuntament, ja que és copropietari de la instal·lació, la instal·lació té 4 plantes, doncs que l'Ajuntament directament n'ocupi 2 sense pagar res. Cosa que, evidentment, no és possible, i va dir textualment Andreu Bosch, i després proïnosa esdevindria ruïnosa. Clar, això no és possible, atès que l'Ajuntament el que forma és una societat, que és la propietat de l'edifici.
D'acord, i per tant no es pot dividir això d'una forma tan fàcil.
No és tan senzill sense rescabalar, doncs, a l'altra part.
D'acord, faig un apunt aquí. Hem dit 41.500 euros al mes?
Això és el que tinc apuntat, sí.
D'acord, d'acord. No, només per que per un moment he pensat per 12 mesos.
No ho sé, després acabem de fer els números.
D'acord, només per un moment, perquè m'ha sortit aquí un dubte, perquè 41.000 euros al mes...
Jo els apunts de 5 hores de classe.
Per això, no passa res. Després ho mirem, però sí, diguem-ne...
Acabarem de confirmar-ho, perquè és que tenim més xifres que ens permeten...
Més que res per estar.
Aquí tenim un altre problema, que és el no accés als dictàmens. Uh-huh. Si tinguéssim accés als dictàmens...
Ho podríem certificar.
Tindríem molta més facilitat uh-huh. a l'hora de certificar-ho, però des de fa 2 plens no en tenim.
El que hi ha sobre la taula és únicament i estricte l'ordre del dia del ple, i la resta s'agafa l'aire, doncs, diguem-ne, la cosa és complicada. Però posarem aquesta xifra de moment en situació de quarantena, i després la intentarem confirmar o no, sobre el cost del lloguer mensual de Sitges Reference. Seguim endavant, però, a partir de l'argumentació que feia Andreu Bosch d'una possibilitat que no es pot assumir en aquest moment, tal i com es plantejava.
Després, doncs, Gavi Serrano va deixar ben clar que els serveis a les persones no es traslladaran i que no lloguem un edifici de l'Ajuntament, som copropietaris d'un edifici de l'Ajuntament, que el concepte és diferent. Armand Paco va assumir que, bé, que a vegades les coses surten bé i a vegades les coses no surten tan bé. Va dir Armand Paco que dir que ha estat un error és la resposta fàcil, però què hem de fer? Va dir Armand Paco, deixem que ens embarguin. De fet, la situació d'aquest edifici és que si no s'ocupa, si no es genera, doncs, una activitat econòmica per a aquest edifici, no es podrà assumir el cost de la seva hipoteca, i per tant, doncs, finalment l'entitat bancària que l'ha finançat, mm-hmm. que em sembla que era Bancaja, directament s'ho acabaria quedant. Per tant, per evitar aquesta situació, una possible solució era
aquesta,
la que s'ha adoptat. Va dir l'alcalde que comprar-lo costa 100 milions d'euros. 100 milions d'euros era el cost total d'aquest edifici. Va dir Armand Paco també que no tot el que hem fet ens ha sortit malament, i va posar l'exemple, per exemple, del centre de disseny, però que en qualsevol cas, en aquest cas, s'intentarà donar-li el millor destí. I va explicar que traslladar tota aquesta estructura de l'Ajuntament als Sitges Reference no és una flor d'estiu, sinó que és un tema que fa un parell d'anys ja que a través de diverses comissions s'ha estat treballant. L'alcalde va dir que no es fa bé, però això fa temps, no s'ha fet bé la gestió del patrimoni per part de l'Ajuntament. L'Ajuntament té un patrimoni, aquest patrimoni, doncs, en algunes ocasions es pot gestionar de manera millor i solucionar, per exemple, problemes de salut laboral que tenen alguns edificis municipals, i a més, clar, hi ha una hipoteca, i aquesta hipoteca calia resoldre-la. Per tant, doncs, una miqueta s'han posat d'acord diversos aspectes. Els treballadors, va dir l'alcalde, també mereixen estar en un lloc millor, i que a més, fins i tot va dir, rebaixarem el nombre de rèntings dels vehicles, perquè tenim vehicles de rènting només perquè circulin entre els edificis municipals, o fins i tot rebaixarem, va dir, el nombre de fonts d'aigua. Es veu que hi ha 37 fonts d'aigua als edificis municipals. Mm-hmm. I aleshores, doncs, clar, com més junts estiguin els treballadors, menys
fonts d'aigua
caldrà.
Estaran repartides.
Bé, en el fons... va dir que va deixar clar una cosa, perquè Andreu Bosch en el seu discurs va dir que quedava molt lluny de la gent, i que per tant, doncs, si caldria incrementar les línies de bus urbà, doncs, perquè la gent pogués accedir en aquest edifici, o els treballadors. Va dir l'alcalde que, bé, que pel tema dels treballadors, doncs, que ja es podria mirar d'estudiar, però que en principi la majoria dels ciutadans, quan s'han d'adreçar a l'administració, han d'anar a l'OAC, l'OAC està a l'Oasis, no es mourà ni els serveis socials ni els serveis a les persones no es mouran, ni l'atenció al ciutadà no es mourà dels edificis actuals. El que es mouen són els serveis administratius i econòmics de l'administració. Per tant, doncs, aquest debat, que no, ara no recordo ja quan durava, i que començava Miquel Forns.
Bé, com s'ha dit, doncs, el govern ara sotmet a debat i a votació un pla que ha de suposar el trasllat dels serveis administratius del nostre Ajuntament a l'edifici de Sitges Reference. Un fet que, evidentment, pot suposar un canvi molt gran en l'estructura i en el funcionament d'aquesta casa. Creiem que, efectivament, tal com diu el dictamen, el fet de funcionar actualment en 17 dependències municipals, 17 dependències diferents, comporta una gran dispersió dels serveis, molts inconvenients per a la ciutadania i pels propis treballadors de la casa, així com una insostenibilitat econòmica pel fet de mantenir aquests 17 diferents centres de treball. Com resulta obvi, el grup de Convergència i Unió entenem les raons de la proposta d'aquest trasllat. Centralització administrativa per evitar la dispersió, guanys pels empleats municipals, oferir una organització més diàfana i flexible, reforçar-se el servei telemàtic i informàtic i un llarg etcètera. Però també volem dir que no compartim l'operació econòmica que suposa aquest trasllat. I per quina raó no compartim l'operació econòmica que ens proposem de fer per finançar tot aquest trasllat? Doncs ho contestarem fent-nos una altra pregunta. Com s'ha arribat a proposar aquest trasllat? Doncs senzillament perquè la solució, vostès, el govern, no la cerquen, sinó que se la troben. I se la troben a conseqüència de l'enèsim fracàs, entenem, en la gestió del seu intent de participar mitjançant les empreses públiques en iniciatives privades. Farem una mica de repàs. Vostès varen participar, i ens van fer participar en conseqüència tot el poble de Sitges, no ho oblidem, en una societat anomenada Sitges Reference Centre d'Oficines S.A., que està formada al 50% per capital provinent de la societat municipal Sitges Model 21 i l'altre 50% per capital d'una empresa anomenada Proinosa, tristament famosa en els darrers mesos. El poble de Sitges, mitjançant Sitges Model 21 i els seus òrgans de representació, va portar una finca valorada, si no recordem malament, en 2 milions d'euros, per tal de que Proinosa fes un edifici de lloguer d'oficines, edifici que un cop aixecat no s'ha llogat cap oficina. A dia d'avui encara ens han de respondre, malgrat haver-ho demanat per escrit el 18 de novembre de l'any passat, i també d'haver-ho demanat en sessions de ple en diverses ocasions, quantes ofertes, quantes sol·licituds d'aquestes oficines van rebre de forma oficial. Els hi vam preguntar i a dia d'avui encara no ho sabem. Entenem, per tant, que cap, o com a molt, molt poques, perquè creiem que no hi havia cap prospecció real del mercat que fes eminent que la societat civil i empresarial sitgetana necessités oficines. N'hi havia cap precontracte existent. Ara bé, el que sí que hi havia, i com ha quedat demostrat, és una voluntat de l'equip de govern de fer un altre edifici emblemàtic. Doncs bé, tenen l'edifici emblemàtic i no saben què fer-ne. I el que és pitjor, no saben com pagar-lo. I ara, per salvar els comptes d'aquesta societat, han de llogar vostès mateixos les oficines d'un edifici construït en un sòl que ja era de propietat municipal. És a dir, passarem a ser arrendataris d'una societat arrendadora de la qual en formem part. És obvi que la tresoreria de Sitges Reference està patint perquè ha de pagar la hipoteca de més de 6,8 milions d'euros de construcció de l'edifici i a dia d'avui no ingressa res perquè no ha pogut llogar cap oficina. I la solució l'han trobada traslladant-hi a l'Ajuntament. És el que en podríem dir, entre cometes, una excel·lent gestió dels béns patrimonials municipals. Una operació de lloguer i trasllat que als nostres ulls no sabem exactament quan ens costarà. Ho deia fa un momentet el senyor alcalde. Ell es va comprometre a la Junta de Portaveus a que ens lliuraria una informació. Ens ha dit que, pel que sigui, per un malentès, no ens han pogut lliurar aquest informe. El que sí que ens va dir és el senyor alcalde és que hi havia hagut un acord de finançament amb una entitat financera per valor de 1,5 milions d'euros per finançar aquest trasllat i que s'ajustaria al preu final del lloguer de l'edifici als pagaments de la hipoteca. Però em torno a referir a aquest informe que se'ns havia de lliurar des d'alcaldia. el qual feia un estudi del que suposava el trasllat. No? Bé, aquest estudi no el tenim, no ho podem valorar, però el que sí que tenim són dues dades. Una, la dada que ens va dir el senyor alcalde de la Junta de Portaveus, de 1,5 milions d'euros, però tenim una altra dada, i és que en una resposta escrita que va fer un grup municipal en aquest ple, el desembre de 2009, sobre el cost de traslladar a l'Ajuntament a Sitges Reference, vostès parlaven de 2,4 milions d'euros més IVA, segons consta en la memòria del projecte presentat a l'alcaldia pel grup de treball que es va constituir aquests efectes. No? Per tant, els números no ens quadren. 2,4, diu aquest informe, i en canvi estem parlant d'un acord de finançament de 1,5 milions d'euros. Per tant, tenim lògicament les nostres reserves sobre el cost d'aquesta operació, sobre què ens suposarà, què ens costarà traslladar les dependències municipals a Sitges Reference. I a més tenim les nostres reserves sobre si les arques municipals estan preparades per poder-ho suportar en aquest moment tan delicat que estem patint. I això ho diem perquè el mateix senyor interventor, en el seu informe d'aquest trasllat i d'aquest contracte d'arrendament, diu literalment, a banda de la lògica submissió que hi haurà d'haver al nou pla de sanejament que avui aprovaran vostès, que la seva executivitat només serà possible si aquesta se somet a l'existència de crèdit suficient i adequat per poder assumir-ne les despeses. Per tant, i una vegada més, i com ja ens tenen acostumats, el govern deixa com a secundari l'aspecte econòmic i ens parla sobretot de modernització de l'organització, de modernització de l'Ajuntament. Per fer-ho, fins i tot ens transcriuen, dintre del dictamen, l'informe del director d'Ens Autònoms, que ens parla de la bondat d'aquest trasllat. Però ningú assumeix la responsabilitat de la ineficient gestió d'aquest ens. Perquè si en aquesta finca s'hagués volgut centralitzar, com ara es pretén, tots els serveis administratius des d'un bon començament, s'hagués fet d'aquesta manera, s'hagués seguit aquesta via, o s'hauria fet un contracte d'obra pública normal i corrent en lloc de fer el que estem fent ara. Aleshores, i per tot el que he dit, perquè no sabem el cost real del trasllat, perquè no compartim la manera com han gestionat ni la creació d'aquesta societat Sitges Reference l'any 2006 ni el seu posterior funcionament, i perquè no coneixem dades exactes i fiables del que ens suposarà d'estalvi per aquest Ajuntament aquest trasllat en comparació amb el cost que el canvi suposarà, votarem lògicament en contra d'aquest contracte. I a més, i finalment per acabar, perquè es dona la paradoxa de ser propietaris en un 50% d'aquesta societat i haver de pagar per fer ús de les seves instal·lacions. Evidentment, Convergència i Unió no aprovem ser propietaris i anar de lloguer. Senzillament creiem que això no ho faria cap família amb dos dits de front. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Carretero.
Gracias, señor alcalde. En este punto del orden del día también le anunciamos que nuestro posicionamiento será contrario al traslado de parte de los servicios administrativos, ya que en realidad este traslado, según nos han comentado, solo afecta a 160 personas. O sea que realmente de los 423 trabajadores son 160 los que se trasladan ahí aproximadamente. Realmente, al igual que mi predecesor, este grupo municipal considera que la centralización de los servicios y el personal en un único centro de trabajo es siempre una ayuda y es deseable en los términos de mejorar la eficiencia. No es el único factor. Y aquí hay otros muchos factores que su política de personal y su política organizativa han producido un montón de ineficiencias. O sea, que no es la panacea irse a un centro de trabajo en el que van a concentrar 160 personas. Hay otros muchos factores que ustedes tampoco saben bien cómo funciona a la vista de cómo se han desarrollado estos años de legislatura. Creemos, además, que la pura realidad de lo que nos presentan aquí es tapar un sonado fracaso como es el de Sitges Reference. Una inversión en la que nunca se tendría que haber metido el ayuntamiento arriesgando el dinero de todos los silletanos y silletanas. Y que ahora, con la decisión de alquilar este edificio a Sitges Reference, lo único que intenta es maquillar este fracaso. Todo esto, además, aderezado con la más absoluta falta de transparencia, otra vez. Sorprende que no nos hayan facilitado en la comisión informativa, que ya se pidió, ni tan siquiera posteriores, ni tan siquiera unas cifras orientativas de lo que teóricamente nos ahorraremos, lo que mejoraremos. Es así como quieren convencernos de que se trata de una decisión acertada. En la comisión informativa no hicieron más que contestarnos con evasivas y a las preguntas de los regidores de la oposición. Y a día de hoy, pues realmente tampoco tenemos ningún tipo de información. Tampoco nos dicen nada de lo que costará el traslado. Nos dicen que lo costará Sitges Model 21, esto lo dijeron en la comisión informativa, que a fin de cuentas es lo mismo, el ayuntamiento, pero tampoco nos dicen cuánto va a costar. Hay un baile de cifras, pero bueno, lo único cierto aquí es que al final lo que cueste ya sabemos quién lo va a soportar. Y del contrato de alquiler, pues mejor ni hablar. 6 meses de carencia, 12 meses siguientes no se pagarán porque se pagarán prorrateados en los 8 años siguientes. Y en total lo que vamos a pagar, y no es demagogia porque hay muchas personas aquí que bueno, que con los euros pues con las pesetas también se entiende uno mejor, vamos a pagar cada año a partir del 2012 más de 80 millones de pesetas de las antiguas pesetas.
Más.
Y además con unas actualizaciones, incluso además hay unas revisiones a valor de mercado en algún año posterior. Todo para 160 personas, una parte del personal que trabaja en el Ayuntamiento de Sitges. También, y para aclarar, contempla el contrato una ampliación de hipoteca de 1,5 millones de euros que solicitará Sitges Reference, pero que esta hipoteca, las cuotas, se van a repercutir en una cuota adicional, suplementaria, en los 10 años de contrato. Es decir, el Ayuntamiento se está endeudando 1,5 millones más, aunque lo hace Sitges Reference. Pero bueno, de esta manera, pues así lo maquillan también un poquito. En definitiva, y dada la situación económica del Ayuntamiento, este grupo municipal no cree que sea el momento de realizar este enorme gasto, puesto que además va a ser difícil, tal y como está el mercado inmobiliario, obtener algún tipo de rendimiento de los edificios que queden vacíos. Con lo cual, financiar todos estos costes de traslado y acondicionamiento va a volver a recaer en los de siempre, en los ciudadanos, a través de los medios que ustedes tienen para recaudar. Existen otras medidas a tomar de efecto mucho más rápido y seguro para la reducción del gasto corriente. Claro que si no hay voluntad, como no la hay, pues nada. Señor alcalde, no aprobamos este traslado que no consideramos justificada, habida cuenta la situación financiera del Ayuntamiento de Sitges, pues únicamente responde a una decisión política de maquillar un rotundo fracaso como es el de Sitges Reference, que les está costando y nos seguirá costando muchos miles de euros a todos los ciudadanos de esta vila. Gracias.
Bé, jo ja des del primer moment no ho vaig veure clar, ja ho vaig dir en aquest ple, de que això de l'optimització dels recursos i la immobiliària de l'Ajuntament que havia que muntar, que s'estava muntant en aquests moments, ja vaig dir que no funcionaria i, a la veritat, el temps, la Bruja Lola, pues, ha acertat, no? No, és veritat, perquè sempre he dit jo que allò no funcionaria i que al final ja aquí en algun ple ja m'haveu sentit els que sou assidus de que allò pararien en l'Ajuntament, que no era la idea de fer l'Ajuntament allà, que sigui així. El que passa que, clar, s'han trobat amb un soci que es diu Proinosa, i què ha passat amb aquest soci? Aquest soci diu, escolta, que hem de pagar la hipoteca, tio, que aquí això no lloguem, a veure, feu aquí una història, que és el 50%, tu, les arques estan buides, i si no, aquí hem cabrat, la societat aquesta Sitges Referent ha cabrat. Clar, llavors què passa? Ai, papa i mama, vull dir, anem a Bancaja, i escolti, miri, aquí tenen l'edifici perquè no podem pagar, clar, vull dir, llavors, si no podem pagar, pues què fem? Pues inventem alguna cosa i inventem portar allà pues, part de l'Ajuntament. I a més, ens tenen que donar un crèdit d'un milió i mig, perquè si no se'ls menjaran vostès una altra vegada amb patates. I això és el que està passant, després ja de tot el que s'ha dit aquí. I a més, amb un lloguer jo crec que està una mica per sobre del preu de mercat, amb el qual cada mes són 41.500 euros, perquè són 36.000 euros al mes més el IVA, que puja 41.500 euros. Doncs llavors és el que hi ha. No vull entrar més perquè ja s'ha dit aquí el que hi ha i a partir d'aquí jo crec que és preferible que amb aquests 10 i 10 anys més és quan realment no s'arriba ni a amortitzar, diguem, el tema de la valoració total que té aquest edifici. Clar, vostès em diran, bueno, però la planta semienterrada la podem llogar i tenim una possibilitat de que vagi el notari, que vagi algunes empreses institucionals, com ens han dit, però, bueno, però això no arriba a pagar ni la hipoteca de cada mes. I clar, aquest tema és un tema greu, no? Perquè algú altre haurà d'anar posant més diners cada vegada, perquè si no arribem ni amb el lloguer de la totalitat a pagar la hipoteca, doncs llavors, si el mercat no es reactiva i es poden cada metro posar més valor en euros en vez de 12, que siguin 14 o siguin 15, pues jo crec que serà un tema molt complicat. Res més, gràcies.
Moltes gràcies. Algú més? Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. El meu grup, la veritat és que no es posicionarà en contra d'aquest trasllat. A més, defensarà la idea de la construcció de l'edifici perquè forma part de la nostra decisió quan estàvem en l'equip de govern. Per tant, doncs, ens en fem corresponsables. I cal entendre la decisió de tirar endavant un projecte d'oficines en el moment en què es va tirar endavant, que era un moment de gran expansió immobiliària, de gran creixement en habitatge, no pas en teixit productiu ni tampoc en teixit de negocis, i jo crec que en aquell moment es va prendre una decisió adequada. Una altra cosa és com han anat les coses després, que d'aquí el nostre grup Acció per Sitges se'n desentén, com no podria ser d'una altra manera, i a més doncs, intentarà posar de relleu alguns errors en el procediment des del moment en què es construeix aquest edifici fins al moment en què es constitueix la societat Sitges Referents a la tardor del 2007, fins a l'actualitat, que estem davant d'una proposta concreta que nosaltres no subscrivim totalment. I m'explicaré. Primera qüestió, el tema del cost del trasllat. Està perfectament justificat el trasllat de tantes dependències i tan distants entre si en un lloc únic on les sinergies, la dinàmica mateixa de treball, doncs farà justament augmentar la productivitat, que és una de les coses grans, unes coses importants que es poden fer en aquest Ajuntament i en qualsevol empresa del país. Justament l'estat espanyol està mancat d'això, no? De tenir un alt índex de productivitat. Però, esclar, la manera com es fa a nosaltres no ens sembla adequada. Nosaltres també hem tingut accés aquesta resposta que es va signar el dia 22 de gener del 2010, que es valorava aquest trasllat en 2,4 milions d'euros més IVA. I clar, no entenem aquest decalatge d'on ve, és a dir, què és el que per aquí enmig doncs, genera aquesta diferència. Però a més, també els en faré responsables d'una qüestió que jo crec que va ser un error de l'equip de govern en el 2007, perquè recordo perfectament que vam parlar tot seguit després de les eleccions del 2007 i va sortir el tema dels equipaments que s'havien de fer, d'un nou ajuntament que havia d'anar a la Plana Est. Nosaltres, la proposta d'Acció per Sitges que ja havíem fet abans de les eleccions i que vam fer en aquelles converses era no fer un nou edifici, optar per la prudència i anar de cara a ocupar aquest edifici d'oficines. Aquesta era la proposta del 2007 i per això el nostre grup no votarà en contra, perquè la idea nosaltres la trobem adequada, la trobem bona. Ara, la manera com s'ha fet, no. Per què? Perquè la veritat és que vostès van seguir amb la seva idea, la idea de fer el seu magnífic ajuntament a la Plana Est, que al final, també és veritat, la crisi econòmica ha posat en qüestió i ha posat en crisi, però bé, la qüestió és que si haguessin estat més atents a la proposta d'Acció per Sitges, crec que justament aquest cost de trasllat hauria estat notablement inferior. Per què? Perquè en el 2007 encara s'estava construint aquest edifici. En el 2007 encara aquest equip de govern podia dir: mireu, escolteu, el destí d'aquest edifici, aquestes dues plantes, seran per ubicar-hi serveis de l'Ajuntament. Per tant, a l'hora d'anar-lo construint, a l'hora d'anar fent, d'anar posant les instal·lacions, escolteu, ja tireu aquest, feu aquesta tirada de cables, feu aquesta, etcètera, etcètera. És a dir, ja anar adequant mentre estava construint aquest edifici per al destí a què anava destinat finalment. No? Pensem que això va ser un error, però no l'únic. L'altra qüestió que nosaltres volem posar sobre la taula és que, és clar, causes i conseqüències d'aquest trasllat. No? La meva àvia deia, quan estàvem apurats a casa, no? Deia, i ara què hem de fer? Doncs vendre la casa i anar a lloguer. I més o menys és el que vostès en aquest moment estan fent. Per què? Però després ja ho veurem. Quan parlem del pressupost i del pla de sanejament i de com està l'estat crític de les finances municipals, dels diners municipals, ja veurem com n'estan de malament. I és clar, és normal que vulguin fer una operació com aquesta, és una operació d'anar a ocupar un espai i poder alliberar alguns espais per poder-los vendre i així obtenir alguns diners que alleugeri el deute que en aquest moment aquest Ajuntament arrossega. Però, és clar, hi ha la incoherència d'anar a llogar un espai que en realitat és nostre. És a dir, es poden fer de moltes maneres diferents les coses. I si vam fer una societat, qui ens impedeix de dissoldre aquesta societat? Qui ens impedeix d'ocupar aquestes dues plantes que serien de la nostra propietat sense haver de pagar cap lloguer? Qui ens ho impedeix? No ens ho impedeix ningú. De fet, la llei això ho empara. Per tant, doncs, excepte que hi hagi un criteri superior, com diu el secretari sempre, no? Però vaja, pel que hem pogut consultar, es pot fer. Per tant, doncs, el més raonable, més racional seria: nosaltres paguem la meitat de la hipoteca, ocupem la nostra meitat, i Proinossa, doncs ja veurem si esdevindrà ruïnosa amb les seves dues plantes. Perquè està clar, aleshores el problema no és de l'Ajuntament de llogar les altres dues plantes. El problema és de l'empresa, que ha arriscat, i que esclar, les empreses estan per això, per arriscar-se i perdre o guanyar. I si ara li ha tocat perdre, doncs serà el seu problema, no? No serà pas el nostre. Podem ser solidaris amb les entitats del poble, ajudar-les, però una empresa privada, per què? Finalment, com s'ha fet aquest trasllat? Doncs, com ha dit el company de Convergència, més que res perquè s'han trobat aquesta solució i no han anat a buscar-la. Si haguessin estat conscients que la proposta d'Acció per Sitges en el 2007 era seriosa i que la proposta d'Acció per Sitges no era únicament traslladar l'Ajuntament allà dalt, doncs s'haurien adonat que nosaltres reclamàvem en aquella mateixa reunió un nou pla d'equipaments que ja hem reclamat des del 2007. És a dir, quins equipaments tenim, quines necessitats tenim, casar una cosa amb l'altra, veure quins edificis serien adequats de desocupar justament per donar cabuda amb aquestes noves necessitats de Sitges, i finalment aleshores també sabríem quantes persones haurien d'anar allà dalt. Quantes persones i de quins edificis? Perquè, clar, jo he sentit que, per exemple, l'oficina de turisme s'anirà allà dalt, el carrer Nou s'anirà allà dalt, etcètera, etcètera. No? El centre de disseny no, i en canvi m'estranya perquè justament el centre de disseny està molt distant de qualsevol altra dependència municipal. Per tant, doncs, per què no hi va? Quina raó hi ha? Què s'ha estudiat aquí
per tal de descartar aquest possible trasllat. I després, una altra qüestió. És clar, deixarem espais buits per fer-ne què? Encara no sabem què en farem. O sigui, sí, s'ha parlat que si habitatges al carrer s'han honorat, molt bé. Que si l'oficina de turisme de l'Oasis es ven perquè es podrà vendre. No. A part que aquesta idea que ha estat comunicada en els mitjans de comunicació, o sigui, no me la invento, doncs aquesta idea nosaltres tampoc no la comprenem. Per què? Perquè tenim una oficina al costat que es diu OAC, per la qual estem pagant lloguer. S'entén d'alguna manera que justament ens vulguem vendre l'oficina de turisme de l'Oasis i al mateix temps, al costat mateix, seguim pagant un lloguer mensual de l'oficina d'atenció al ciutadà? No s'entén de cap de les maneres. No s'entén. O sigui que realment ens dona la idea d'una improvisació total, que no s'ha pensat en altres conseqüències d'aquest trasllat, com per exemple el tema de com deixaran el centre del poble. El centre del poble cada vegada s'està quedant més buit de serveis i també de comerços, perquè per desgràcia la crisi econòmica està tancant molts comerços. Per tant, què passarà? No hi haurà un flux de 150 persones, 150 persones menys per al centre del poble, però també totes les persones que van a fer consultes en aquests llocs. Per tant, això també s'ha de pensar. També, o sigui, no és tan fàcil allò de dir només ho valorem econòmicament, sinó que també s'ha de valorar socialment. I en aquest moment de crisi econòmica és el millor moment. I finalment, també, el problema de mobilitat. Ho hem sentit, s'ha dit per part de l'equip de govern. No, és que nosaltres no posarem ni camions ni res, que vagin a peu. No, que caram, que vagin a peu. S'han de preveure reforç de transport públic o reforç de les comunicacions, reforç de les comunicacions allà. Per tant, doncs, totes aquestes conseqüències s'han de pensar abans de decidir les coses. I una vegada més, com a conclusió una mica del que he expressat aquí, doncs una vegada més jo els acuso d'improvisació, que naveguen, que realment no fan les coses amb una visió suficientment anticipada de la jugada i que, per tant, doncs, sisplau, aprenguin, rectifiquin i, en tot cas, doncs, actuïn per tal de pal·liar, en tot cas, en la mesura del possible, els efectes de la seva actuació. Gràcies.
Senyora Vicerreno.
Sí, gràcies, alcalde. Jo volia començar pel final, perquè volia començar per al 2006, però crec que quan es posen paraules que no hem dit, s'ha de dir que no l'hem dites. O sigui, jo crec que nosaltres no hem dit en cap moment que la gent vagi a peu, en cap moment. Nosaltres estem posant, tenim una oficina d'atenció al ciutadà, que és un lloc que està al centre del poble i que ha d'atendre moltes sol·licituds i que hi ha serveis adreçats a les persones que hem dit que no es traslladarien, com això són els serveis de serveis socials. O sigui, que tampoc fessin demagògia. Nosaltres no hem dit que la gent vagi a peu. A part d'això, jo crec que sí que puc coincidir amb vostè que en el 2006 la situació era diferent i que tots plegats, o l'equip de govern en aquell moment, van decidir tirar endavant un edifici d'oficines. Jo crec que Convergència, que plantejava que era una decisió equivocada, jo no sé quantes oficines n'hi ha des d'aquí cap a Barcelona, podem veure moltes, perquè molts ajuntaments han tirat endavant edificis d'oficines, doncs a Viladecans, com hem parlat moltes vegades, en altres municipis, perquè enteníem, o moltes poblacions entenien, que era una opció que podia ser interessant per a moltes poblacions. I així ho vam entendre nosaltres. I així vam entendre també poder fer una aposta pública o privada, perquè era l'aposta que nosaltres creiem interessant. Malauradament, la crisi arriba a tots els pobles, no únicament a Sitges, sinó a tots els pobles, i el que en un moment era una bona opció, això en aquest moment s'ha de resituar. Però s'ha de resituar amb l'anàlisi d'altres situacions que tenim. Tenim, com dèiem, 17 equipaments en els quals fem atenció a diferents serveis a la ciutadania. Uns equipaments que tenen algunes mancances i que han estat, diríem, reclamades pels sindicats en el tema de lo que és el tema de seguretat laboral. I, per tant, tot això ens fa entendre que tenim un equipament que exige referents i que podem donar un servei molt millor als nostres ciutadans i ciutadanes que ens fa prendre aquesta opció. I el que sí que voldria deixar clar és que nosaltres no estem jugant un edifici que és nostre. Estem jugant un edifici que és conostre. Perquè hi ha un altre que té una altra part de l'edifici. O sigui, nosaltres som part, el 50% de l'edifici, i el que fem és jugar aquest edifici, però nosaltres som copropietaris. I vam posar un terreny, com vostès han dit, de 2 milions d'euros, i avui dia, amb la deuta, som propietaris d'un equipament que està valorat en quasi 14 milions. Per tant, també parlem que quan estigui pagada la hipoteca, aquest edifici valdrà 14 milions d'euros i que, per tant, tots serem corresponsables i copropietaris d'un edifici que costa 14 milions d'euros. Per tant, el que estem fent és aprofitar per una millor eficiència, perquè la veritat és que estem convençuts que quan l'Ajuntament estigui en un únic lloc, tot el personal, els serveis que donarem a la ciutadania serà molt millor per al servei que hem de donar. Per tant, jo crec que això de dir que venem la casa nostra, no l'estem venent. La casa continua sent nostra, perquè és nostra el 50% d'aquesta propietat, i continua sent nostra.
Moltes gràcies, senyor Armand Paco.
Sí, afegir alguna dada, o, novament, a el que atentament hem escoltat d'alguns representants de grups polítics. Del senyor Bosch tenia, la veritat, estava content. La primera vegada que una intervenció seva doncs, agraïa l'actuació de l'equip de govern, la qual cosa ens sorprenia, però clar, a mesura que ha anat avançant la seva intervenció, el meu goig ha anat per terra, li confesso. No? Anava molt bé, diu, no m'ho puc creure. I certament el començament era bo, però al final vostè entendrà que no m'agradi tant. No? Evidentment, aquí som responsables, faltaria més, ho hem estat des de l'any 2003 cap aquí, i esperem ser-ho des del 2011 cap allà. I certament aquest viatge no el vam encetar sols, no vol començar sols. Jo crec que excepte alguna persona que hi és a la sala però no hi és formant part del consistori, això es va aprovar per unanimitat. Teníem una bola, un pitoniso pito que diu el senyor Mercè, per esbrinar que 3, 4, 5 anys endavant això no rutllaria, no funcionaria, no ens en sortiríem. Jo particularment no, i crec que els meus companys tampoc, i suposo que aquells que van donar suport a la iniciativa de canviar un solar, que si recorden vostès estava ocupat pels contenidors de la LOVE i altres coses, i donar-li un valor i a més fer un edifici d'oficines, cosa que no existia a Sitges, no hi ha edificis d'oficines, no hi ha oficines, no? Doncs pensàvem que era una bona iniciativa. Evidentment, les iniciatives són bones o dolentes, una vegada es comprova si funcionen o no funcionen. Clar, dir quan no funcionen que ha sigut un error, que ha sigut un nyap, que l'equip de govern, com sempre, ha fet el que no tocava i que això ho pagaran els ciutadans, home, és la resposta fàcil. Clar, sobre el que en teoria no haurien d'haver fet i sí que hem fet, què fem? Què fem? Aquesta és una pregunta que jo faig a tothom. Què fem? Deixem que ens embarguin? Intentem treure-li profit? Intentem negociar en l'altra part, com ha dit el meu company Gavi Serrano, que té el 50% si podem refer el negoci? Intentem donar-li valor a veure si a partir d'aquí algú més s'anima i certament està en predisposició de començar a llogar algun espai? I aquesta és la solució, en principi, que ha pres l'equip de govern, qüestionable, sí, per descomptat, perquè no tenim certesa, és a dir, hem d'aprovar un pla de sanejament, hem de trobar el finançament, hem de fer el trasllat. Els vull recordar que l'edifici està plenament acondicionat, amb un sol tècnic, l'únic que cal és començar a posar l'equipament necessari per poder-lo fer funcionar. Clar, d'aquestes aventures, que moltes vegades són aventures i són riscos, en alguns casos hem sortit mal parat, però, ostres, jo vull que la gent també s'emporti una altra versió dels fets. També hi ha actuacions d'aquest govern, possiblement igualment arriscades, que sí han sortit bé. És a dir, tota la política de promoció del sòl per habitatge públic ha reportat a aquesta administració uns ingressos de gairebé 8 milions d'euros i a més ha fet possible dues promocions d'habitatges de pisos de lloguer a la Blanca Subur i a la Plana Est. Vull recordar que aquest govern també ha fet una operació com ha sigut l'adquisició del centre de disseny, que en aquests moments està aconseguint ja no tenir pèrdues i que en aquests moments està aconseguint fins i tot generar beneficis com a conseqüència del lloguer dels seus espais. Aquest equip de govern també ha sigut capaç de gestionar el patrimoni municipal del sòl, cosa que haurà de continuar fent per complir amb el pla de sanejament i, per exemple, vendre per import de 2,2 milions d'euros unes parcel·les al costat del centre d'atenció primària. Què els vull dir amb això? Que no tot el que hem fet ens ha sortit malament. És cert que en alguns casos no l'hem encertat. Per tant, vull donar una sensació de que no tot ha sigut un desastre, com alguns fa temps que intenten expressar, mostrar o dir. A partir d'aquí, evidentment, intentarem donar-li el major profit a aquest emplaçament, a aquest nou emplaçament, perquè certament alliberem espai. No hi ha en aquests moments una decisió ferma sobre què passarà amb les dependències que podem buidar. Li vull recordar al senyor Bosch que fa més de 2 anys que estem treballant en el tema del trasllat dels sitges referents, que s'ha creat fa temps un equip de treball per veure els pros i contres, per analitzar les situacions del cost del trasllat, per analitzar la situació dels edificis que podem buidar, per analitzar en quina situació patrimonial queden els edificis, què podem fer amb ells. I, en definitiva, no anem tan improvisadament com algú diu, perquè totes aquestes coses que jo he dit i moltes altres que vostès coneixen, senyor Bosch, no poden ser totes i cadascuna d'elles fruit de la improvisació. No. No, no pot ser, és impossible. És impossible que el programa de govern d'aquest equip de govern, des del 2003 al 2007 i del 2007 al 2011, que es veurà complert gairebé en un 90%, sigui fruit de la improvisació. Li puc reconèixer que no han calculat totes i cadascuna de les incògnites que sorgien a l'hora de plantejar els projectes. Li reconeixo, és veritat. I aquesta és una bona mostra. No esperaven que en aquests moments la situació econòmica fos la que és i que no tinguéssim el nivell o el volum de peticions pel lloguer d'aquestes instal·lacions que inicialment havien previst. Però considerar amb mi que no tot el que hem fet aquest govern, a vegades en col·laboració de vostè, ha sigut fruit de la improvisació, perquè això no seria dir la veritat. Gràcies.
No repetiré les paraules dels meus companys. Jo crec que anàvem bé, senyor Andreu Bosch. Vostè reconeixia part de responsabilitat dels èxits dels fracassos del 2007, 2003-2007 per primera vegada. Però també li vull dir, i a més tinc els portaveus aquí, que tot això que vostè ha dit jo no ho vaig dir. O sigui, jo en cap moment, i a més alguna vegada li vaig dir, quan dic una tonteria, i vostè ara m'ho posa aquí com si ho hagués manifestat públicament, i això si no algun portaveu també em pot ajudar a vegades, clar, perquè vostè utilitza les meves paraules o la meva informació que dona portaveus, que va ser extensa i molt extensa, una altra cosa és que al senyor Carretero no li hagin passat la informació, molt extensa, menys, faltava aquest informe, això sí. Però sí que és cert que jo vaig explicar exactament el per què es feia, quines eren les intencions, quina era la proposta, quins eren els raonaments i els arguments que s'han repetit aquí diverses vegades i quina era l'operació. I ara aclarirem algunes coses que potser és bo que se sàpiguen per part del públic o fins i tot els dubtes que vostès posen sobre la taula. També he dit, senyor Andreu Bosch, que és millor comprar-lo. Comprar-lo costa 7 milions d'euros. Si ja es queixa, perquè hi posem 1,5 milions, si posem 7 milions d'euros, que no els tenim, lògicament, m'entén? O sigui, ja ens hauria agradat poder comprar el patrimoni. Però vam creure i vam estudiar, com ha dit molt bé el senyor Manpaco, la solució que en aquest moment creiem més adient. Vostè en aquest moment no està governant. Ara és molt difícil governar, molt difícil. S'han de prendre decisions molt serioses, molt ràpides, molt complexes. I la veritat que, a més, vas acompanyant no només d'una, sinó que, com molt bé sap tothom, la crisi ens ha golpejat fort, la situació dels ajuntaments és complexa, i a més, si tens operacions com aquesta, que podríem sí discutir si els ajuntaments s'han d'embolicar o no amb aquestes operacions, li dic sincerament, o no, malgrat es va aprovar per unanimitat en el Consell d'Administració de fer això, i a part d'alguna regidora que no hi és aquí, o alguns regidors que no tenen responsabilitat, el grup sí, perquè es va creure que en el Pla General, a més, en la seva planificació econòmica del territori, amb la planificació econòmica del territori, explicava clarament que era molt important diversificar l'economia d'aquest poble. I deia que es tenien que fer edificis d'oficines. Tots vam creure que era molt millor, en comptes de tenir una escultura de containers perquè els conductors veiessin la merda que hi havia allà, que la mantenien vostès durant anys amb aquell sol industrial, fer algun tipus d'operació que podia donar una rendibilitat a l'Ajuntament. I a més, perquè una de les coses que els ajuntaments no fem bé o que hem de millorar molt és la gestió del patrimoni. És un tema complex, difícil, que l'abandonem moltes vegades, que a vegades tenim moltes oportunitats, i això tant l'interventor com els diferents assessors que hem parlat, doncs és un valor important que podem desenvolupar, i va ser una aposta, aposta que jo crec que si no hagués estat per la crisi, que va entrar el 2008, que l'edifici es va acabar el 2007, doncs ben segur, perquè hi havia més de 70 i pico, recordo jo, de consultes en aquell 2006-2007 sobre el lloguer d'aquest edifici. L'altra qüestió era que nosaltres teníem molt clar que teníem que fer un ajuntament nou, però no nosaltres, ens sembla que ho teníem tots clar. Tots els grups ho van portar com una aposta que es tenia a fer un ajuntament nou. Ajuntament nou que l'única capacitat de finançar era un conveni urbanístic. Impossible, i una ajuda de la Generalitat, una ajuda de la Diputació, minces ajudes, perquè la Generalitat i la Diputació donaven minces ajudes, i com nosaltres sempre hem anat retrasats als altres ajuntaments, que tots ja han fet ajuntaments nous, i pel que sigui nosaltres sempre hem anat retrasats, doncs teníem que afrontar aquest repte. Però el teníem que afrontar perquè volíem primer centralitzar l'aparell administratiu en el centre del futur poble, que és la Planès, i a més volíem donar resposta a una qüestió importantíssima, que era millorar la coordinació, la transversalitat, el treball en equip, la motivació. Encara hi ha treballadors que no es coneixen amb l'Ajuntament, és lògic, 17. Encara hi ha 3 notificadors que van amb cotxe amunt i avall, enviant papers. Encara hi ha com 25 conserges, que no vol dir que tinguem que prescindir d'ells, que els podem posar a l'escola, que els podem posar en una sèrie de llocs. I a més, els sindicats portaven reclamant, i amb el seu dret i la seva lògica, que molts d'aquests edificis no donen o no estan en aquest moment sota la reglamentació, i falta millorar moltíssims aspectes del tema de salut laboral, que n'hem fet moltes de millores, però que faltava. Lògicament, si tenim sentit comú primer, sentit comú, si a més sapiguem aprofitar les oportunitats, jo no veig tan negatiu, jo veig que és una oportunitat de solucionar dos problemes. I a més un tercer enorme, que serà el de coordinar-se millor i de treballar tots millor. No? Si aconseguim solucionar aquests dos problemes, que sí, és cert, home, és un edifici que té una hipoteca, que com que no es lloga no es pot pagar la hipoteca, però em sembla que això li passa avui dia, no sé si el 70% de tota Espanya, amb les seves cases, amb els seus edificis, totes les administracions, amb les seves... Bueno, clar, és que veure això com una cosa com excepcional és absurd, o és il·lus. O sigui, avui dia, totes les empreses, totes les institucions, totes les persones, les famílies, no totes, però una gran majoria, el seu patrimoni té greus problemes i l'estan gestionant. Fixeu-vos que les caixes d'estalvi s'estan venent o s'estan autollogant elles mateixes també oficines, perquè s'ha de buscar solucions. El que no es pot fer és dir, bueno, no cal solucionar-ho, i bueno, què passaria? Bueno, doncs passaria que realment tindríem un problema amb una caixa, amb un banc, perdó, en aquest cas, una caixa. Quina ha estat la nostra aposta? I portem 2 anys treballant. Aquest informe, el senyor Pepe Herbàs va marxar el 2008, aquest informe està firmat el 2008. El senyor Lluís Mercè m'ha preguntat reiterades vegades al llarg d'un any i pico, si anàvem allà. Més, sí. És cert o no, senyor Mercè? Sí. Vale? I sempre he contestat, estem treballant per anar allà. És cert que les decisions a vegades han de prendre de pressa i corrents, després d'un estudi, i vam crear 4 comissions per decret, 4 comissions per decret, el mes de novembre, per treballar totes aquestes coses. El trasllat dels Sitges Reference, a la gestió del patrimoni que quedaria, quin valor tindria. Per treballar, no sé, 4 decrets que tots anaven a crear grups de treball per trobar la solució al nostre patrimoni, a la gestió, a quins equipaments quedarien, què faríem, quin valor tenen. Perquè és cert que aquest estudi no s'havia fet mai i crec que és un error no tindre un estudi acurat sobre el patrimoni. Oportunitats que hi han. Home, jo crec que els treballadors es mereixen estar molt millor del que estan. Treballar en equip és importantíssim. I, segons l'informe aquest, estalviar-se
211.052 euros en manteniment i 18.500 euros d'altres despeses. Perquè, a més, deixarem de pagar alguns lloguers. Perquè, a més, reduirem la reducció dels vehicles, del rènting dels vehicles. Perquè, a més, bueno, hi ha una sèrie aquí de lloguers, assegurances. Saben vostès que tenim, lògicament, 30 i pico fonts d'aigua? És lògic, eh? Bueno, doncs allà en tindran 3. Per posar un exemple clar, 3. En 3 solucionat. Sap que tenim 17 impressores o 18 impressores? Allà en tindrem 2 impressores. Això és fàcil. I, a més, no és... jo crec que vostès deuen conèixer qualsevol ajuntament que ha fet aquesta operació. Vagin a preguntar-ho. Vagin a preguntar-ho, eh? Cap problema. Escolti, preguntin a qualsevol ajuntament. Preguntin. Quan han fet aquesta operació, els ha baixat els costos, s'ha augmentat la productivitat, s'ha estat més motivat i, a més, s'ha treballat més en equip. I això poden anar a Castelldefels, poden anar a Viladecans, poden anar a Sant Cugat, poden anar a Cambrils, poden anar a veure. N'hem anat a veure d'aquests. I hem sortit pensant que quina pena l'Ajuntament de Sitges no tingués tots aquests edificis. Per això que en aquest moment ho tenim claríssim. A vegades sí que és cert que s'ha d'invertir i fer una despesa en moments que potser és el pitjor moment, però aquesta despesa pot comportar a llarg termini o a mig termini les solucions que necessitem. La veritat és que, home, és diferent, eh? Vendre's el patrimoni per anar de lloguer, home, anem a una casa que som el 50% propietaris, eh? O sigui, no és anar a pagar amb una altra, sinó que ens paguem, el 50% és nostre, és diferent, eh? Del que vostè ha dit o del que deia la seva àvia, que tenia molta raó, eh? En aquest cas. Però sí que és cert que, home, també hem parlat amb els sindicats, han estat en l'edifici. Ho hem mirat per dalt i per baix. Hem parlat amb el nostre soci i hem parlat amb aquesta caixa, que va ser la que va donar, i aquesta caixa ens ha dit clarament que és una bona operació, sí, tant per ella com per nosaltres. No, no, perdoneu, però aquí també heu de veure... Ah, les coses s'han de dir clares. A veure, aquí hem de sortir tots amb l'operació d'un edifici. I aquí, clar, és molt fàcil dir, no, miri, que me la vinguin a embargar, mira que és fàcil, ja ho arreglarem. Aquest és el mal que tenen els ajuntaments i l'administració pública moltes vegades, que no volen assumir realitats i ser valentes en aquestes situacions. Per què 1,5 milió? I per què 2,4 milions abans? Bueno, perquè jo vaig anar i el grup de treball va fer un treball a màxims. A màxims. En el sentit de invertir amb el màxim possible i jo els hi vaig demanar una retallada 1,5 milió. O no s'ha de fer ara en aquests moments aquestes coses, tampoc. El que necessitem és austeritat, el que necessitem el mínim per anar cap allà i a poc ja anirem construint un millor equipament. Però el mínim és millorar la telefònica, l'operadora de telefònica, la xarxa, doncs, increïble. Tot el tema informàtic, donar una altra capacitat enorme amb la digitalització de l'Ajuntament. El tema és, doncs, tindre un terratècnic com cal, sí que és cert que el terratècnic s'ha de posar, i una aclimatació i ambientació d'aquell edifici correcta pels nostres treballadors. El tema és atendre molt millor, a la gent del poble de Sitges. El tema és controlar molt millor els treballadors. El tema és donar una imatge, també corporativa, molt millor. I, escolti, aquí tot, i ho vaig dir, senyor Andreu Bosch, i això em sap greu que vostè, o poder en aquell moment no em va sentir, potser no tenia aquell moment clar, mai vaig dir, mai, i que quedi molt clar, clar, assustar la gent que anirà allà dalt, i això no ho vaig dir, senyors portaveus, mai ho vaig dir, que la UAC es quedaria en el seu lloc sempre, sí, ho vaig dir així,
sí, sí.
Que els serveis socials sempre estarien en el seu lloc, i que tot allò que fos dirigit a les persones sempre estaria a prop dels ciutadans. El que portàvem allà és l'aparell administratiu i l'aparell tècnic, amb els corresponents directius i també els despatxos dels regidors que pertoquen allà. Aquesta és la proposta, que quedi molt clara. I bé, avui fem un pas, serà llarg el procés, esperem que aquest final 2010 puguem ja començar a traspassar. I què farem amb els altres equipaments? I vaig dir, doncs podríem fer algun lloc pisos de promoció municipal, podríem amb un altre llogar-lo, amb els altres no podrem fer res perquè són patrimoni que està doncs, afectat per catàleg o està afectat per alguna, com pot ser el Lola Anglada, però la imaginació, la innovació, la creativitat, sobre aquests patrimonis per buscar una millor renda, una millor utilització i una millor gestió és el que hem d'encarar ara. I això és el que volem fer. Senyor Mercè, per al·lusions.
Sí, no, no, només aclarir un tema, que el Consell d'Administració nosaltres no hi pertanyem, vull dir, no hem aprovat, clar, vull dir, aquest tema.
Consell d'Administració del segle XXI.
Eh?
Consell d'Administració del segle XXI.
Sí, bueno, però...
Perquè el segle XXI té un 50% d'aquesta societat, sí, bueno, bueno, i el vam aprovar per unanimitat. Sí, sí, ja buscarem. Sí, va ser el 2006, eh?
Jo...
Va ser el 2006,
no, no,
eh?
No, jo...
Clar, vostè no hi era, senyor Carretero, va té aquesta sort. I... Espere, però, home, el seu grup... Calda, el seu grup
no,
ho va aprovar.
Jo us de la paraula, no? Decideixi el senyor Carretero i ja després li contesta. A veure, jo ningú li ha dit que no fa falta un ajuntament nou. És veritat que tots els grups municipals, la majoria, hem dit que volem un ajuntament nou, perquè és necessari tant pels treballadors com per tots nosaltres. No hi ha possibilitats de treball que siguin adequats en aquests moments a les necessitats reals d'ara. Però bueno, d'això a fer en 20 anys una inversió de més de 10 o 12 milions d'euros, que es costarà, i continuarà només a l'Ajuntament i al poble de Sitges tinguent el 50% d'aquest edifici, vull dir, ja endeudar-se per endeudar-se, pues el que valia el terreny més la hipoteca sobre el propi Ajuntament, llavors potser amb aquests mateixos diners que ara pagarem de lloguer haguéssim pogut pagar la hipoteca. Això és el que realment continuem tinguent aquests 20 anys a l'edifici, sempre serà el 50%. Vale? O quan es pugui, doncs comprar-li el soci a la resta, que no hi ha més nassos, vull dir, que amb el contracte no està contemplat això.
Però ja saps, senyor Mercè, que ho he explicat, que la nostra voluntat, o la voluntat de la legislatura que li pertoqui, és adquirir aquest edifici. També, també hem manifestat que si hi ha una possibilitat de que algú vol comprar, i ho sap vostè també, eh? Mai hem estat d'esquena a aquesta situació. Però ara el moment són de solucions puntuals moltes vegades amb visió de futur, però lògicament no crec que tampoc estiguem en capacitat de voler esperar molt a les situacions que poden vindre en el futur sobre els patrimonis de les institucions. Senyor Andreu Bor.
Gràcies, senyor alcalde. Voldria contestar a les tres persones que per al·lusions doncs, s'han dirigit a mi. La primera és que també m'ha sorprès la intervenció de l'Armand Paco favorablement, perquè per primera vegada he trobat un Armand Paco amb humilitat, que ha reconegut alguns errors i que a més a més que ha estat amb un to doncs, conciliador, que a mi em sembla que és el que toca. Després, en relació al senyor d'Iniciativa, el senyor Gavi Serrano, m'ha sorprès que el senyor d'Iniciativa tingui una mentalitat tan pròxima a la iniciativa privada. Per què? Perquè, esclar, ens ha parlat, oh, és que quan paguem la hipoteca tindrem un capital de 14 milions d'euros. Bé, ara, senyor Serrano, pensi-ho d'una altra manera. Estem en un ajuntament on els números són difícils, és a dir, estem en números vermells, tenim una situació econòmica complicada i imagini's per un moment que demanem al soci dissoldre la societat, és a dir, no ens interessa la societat, volem partir per la meitat. I què significa això? Significa que si ara hi ha una hipoteca de 6,8 milions d'euros, d'entrada hem de pagar 3,4, la part que ens toca a nosaltres, i que amb l'altra meitat que s'espavili. D'entrada reduïm la hipoteca al 50%. Sí? Bé, és igual. La qüestió és que la dissolució és possible. La dissolució de societats és possible. I està previst en els estatuts. Es pot, evidentment, qualsevol societat. Existeix el divorci a l'estat espanyol, eh? Per tant, doncs, no m'expliquin su pas de duro.
També pot costar molts diners i acabar malament. Però, bueno.
Per tant, això seria possible. I després, una última intervenció en relació al tema de si han d'anar a peu els funcionaris o no. Bueno, és l'anècdota, de fet. Tampoc no és cap problema que algú hi vagi a peu allà a les Proelles, tampoc no està tan distant. Però el detall és el que m'importa, i és que la resposta no va ser d'allò de dir no, és que ja hem pensat a reforçar els autobusos entre 8 i 9:45 del matí i també els autobusos entre 2 i 4 de la tarda i també tenim previst de desenvolupar, posem per cas aquest pla parcial o l'altre pla parcial que dona un altre accés, un nou accés a Masalba, a les Proelles, etcètera, etcètera.
Perdó,
la
silenci.
Resposta no va ser aquesta. Sí. Per tant, doncs, en això em baso. Em baso en això que hi ha una certa improvisació en tot plegat.
Senyor d'Iniciativa.
Gràcies, alcalde. A veure, jo crec que ni estem a prop de la empresa privada, això que li quedi molt clar. El que passa és que gestionar significa responsabilitat. I això també ho ha d'entendre vostè, perquè ha gestionat i ha tingut responsabilitat. I el que no es pot demanar són impossibles. És veritat que una societat es pot dissoldre. Es pot dissoldre, indudablement. És líquida la societat i es paguen els deutes. És líquida la societat i es paguen els deutes. Però no fa repartiment. És líquida la societat. Perquè algú no pot dir, jo no vull res. O sigui que s'ha d'entendre una mica el que significa, i s'ha fet propostes possibilistes, i el que nosaltres hem fet en aquesta proposta és solucionar diferents problemes. Perquè, com dèiem, teníem un interès en que els nostres treballadors i treballadores anessin a una situació millor de treball, i després també teníem una situació d'uns edificis que tenien unes deficiències. Ho juntem tot, home, és veritat, amb la possibilitat de que tenim un edifici que hem de pagar la hipoteca, però, com deia abans, som copropietaris d'aquest edifici.
I última precisió abans de la votació. Home, diu que és una anècdota. Jo crec que aquestes coses no poden quedar com anècdotes. El que vostè vol és crear una alarma. Quan vostè diu a la gent gran no, o la gent no podrà perquè ni allà dalt o els funcionaris no podran pujar, això no és ètic. O sigui, que vostè pot ser, sí, perquè dir-ho aquí, mirant els mitjans de comunicació, de la pública, el que molta gent potser es quedarà amb aquesta alarma i aquesta por, de dir, escolti, és veritat, ara tindré que anar a demanar un segell per alguna cosa allà dalt, si vaig a l'OAC de l'Oasis, per això que vull aclarir-ho, perquè és que em sap greu que la desinformació comporti, a vegades, doncs, preocupació a la ciutadania. Si necessiten els funcionaris, que tampoc ho crec, més transport públic, en el nou concurs hi ha un augment de transport públic, però no només pels funcionaris, sinó per la ciutadania. La UAC no es mourà del seu lloc, que quedi molt clar. Els serveis socials quedaran al seu lloc. L'atenció a les persones amb problemes o maltractades, o això, en el seu lloc. El més proper als ciutadans. Això és la nostra idea. Sempre ho ha sigut i continuarem així.